Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Ja els tornem a tenir en ruta, no podien estar-se quiets, perquè són gent, jo diria que hiperactiva. Saludem a aquesta hora el Toni Cruz. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Josep Maria Mainat, bona tarda.
Molt bona
que tarda. Que reapareixen amb la productora Reset Televisió. Avui no sé per què m'aviu la imatge del... que sou com els Blue Brothers.
Sí, no, bueno, una
sensació... Tio, no, sí. Que sou ja...
No és la tele, però em poso les ulleres.
Sí, sí, sí. Sou Blue Brothers, esteu... Sou
jo trobo que feu molt bé.
Sou etern, sou etern.
Igual.
Bravo! Que farem una foto per Twitter, que es veia que som els
Blue Brothers. Ara farem una foto per Twitter. Anem a buscar, anem a buscar
la
càmera.
Però molt bona cara sí que la feu, eh?
Sí, sí, sí.
Home,
sí, bona cara.
Esteu extraordinaris.
Em sembla, pel que tinc entès, que han estat un any de descans una mica obligat, perquè si no tampoc haguessin descansat, però ha estat un any...
Un any de descans, sí. Un any de pensar coses, de pensar... i de geure una mica al sol... Mm.
I com es veu la tele un any sabàtic?
Jo no l'he vista.
Poc.
No, perdó. No, jo no l'he vista, la tele.
No l'has vist?
No.
Bueno, bé, no sé, una coseta, però... Una de les afeccions que he tingut, no ha sigut...
Però jo no et sé veure sense veure la tele, o sigui, sense sense estar jo... amb els xers i les curves i els minuts a minuts i tot això.
A mi la tele, mirar-la no m'agrada gaire. El que passa que quan estàs en el món de la tele... No, jo miro sèries americanes, coses així, pel·lícules, no?
Però ara fem la foto de Blue Brothers.
Sí. Junts per la foto.
Va, que ara la penjarem. Vinga. Bravo.
Jo vull dir que quan estàs treballant al món de la tele no queda més obligació que per feina, mirar primer tot el que tu fas i tot el que fa els que estan davant teu. I intentar mirar-ho. Però veure la tele per plaer, diguéssim,
poquíssim. Tu ja has treballat a nosaltres. Saps que a les 10 del matí quan s'arribava allà era primer veure les audiències, analitzar les curves, mirar què passava i tot això.
Què vas fer al minut 32, Clapés? Que va baixar.
Recordo un dia una broncada al Cerdà que va pujar com ha fet una feira. Ai, un desastre! I s'havia equivocat de minut. I vaig dir, mira, no era el meu, era el del...
El Fuentes.
No, perquè anàvem conjuntament i sembla que li va caure el mort amb un altre. No sé qui era, però vaig pensar, ui, aquest em sembla que ho té malament. Bueno, després d'un any, vosaltres torneu, després parlarem d'altres coses que ho estem fent, però torneu amb una nova productora que li heu posat de nom en Reset TV, això vol dir que... Bueno, que comenceu de nou, però he llegit tot un seguit de coses que m'agradaria que ens aclaríssiu, és a dir, no torneu al que seria la productora com tothom la té concebuda, sinó és una productora diferent. A veure, quin tipus de productora és la que posem en marxa?
Quan ens vàrem plantejar la tornada, vàrem dir, que hem de fer una altra gestmusic, una tant de molt. No, masses complicacions, massa tornar a crear una productora és complicat, i ja n'hi ha prous en el país, no cal que en podem més.
Prous o masses?
Masses.
Pel treball que realment hi ha...
El treball que es fa és massa.
El mercat està suficient.
Però no? Que no cal que la faci, no?
Aleshores... Sí.
Bueno, és dir, si la fas de la mida adequada, sí, diguéssim.
Que és el vostre cas.
Sí, teníem molt clar que, només hi havia dues cadenes aquí per treballar. I prou. I fer una tornada i treballar per una cadena i l'altra, que no vàrem quedar massa amics, doncs era fer feina per una sola cadena. Llavors no cal fer una productora. La Medi, escolta, tant deixareu fer un programa? Sí, doncs val, ja vindré, ja ho... Però, en canvi, sí que vàrem fer, vàrem els contactes que vàrem fer aquest any, que també hem treballat, ens ha servit per anar fora, i tenir contactes amb els nostres ex-col·laboradors, que també estan en altres llocs d'altres companyies mundials i tot plegat. Llavors, xerrant-nos i vàrem explicar la idea, i vàrem dir, volem els vostres drets per Amèrica, nosaltres el volem per aquí, total, que quan vam sortir d'aquests viatges teníem ja tot el món més o menys cobert per unes companyies americanes i per unes companyies angleses, i per una companyia brasileña. Aleshores, a partir d'aquí van dir, fem una companyia de creació només, creem els nostres formats, els fem i els tutelem, això sí, no només som amb aquestes companyies que els fan, sinó el tutelem, el dissenyem, fem la il·luminació, el dirigim, triem tota la gent, i llavors ho entreguem. I aquesta és la idea. Però no hi ha darrere una productora, nosaltres vol dir que podem treballar amb la que vulguem d'aquí, d'aquest país.
I quan un programa està arrencat i estrenat, no estàs allà pendent, sinó que ja li deixes... Anava a dir el mort, però no és el mort, El viu.
A vegades és el mort, a vegades és el mort.
No, perquè se suposa que l'has de deixar ben viu, precisament, perquè pugui mantenir-se.
Perquè això de la televisió,
tot, a vegades, en moltes ocasions, tu jugues tot a una carta. És a dir, a partir del primer programa, si el primer programa no funciona, normalment si el programa no és diari, és molt difícil de remuntar.
Tururut viola.
Ha de ser un programa que tot i no funcionar, diguin, no, però no ha funcionat, però si féssim no sé què, però generalment les cadenes són molt timorates i quan un programa primer no funciona, et diuen, vés pensant com ho rematem, això. Perquè...
Però el primer dia, ja.
Sí, sí, és clar.
Vés pensant com ho rematem.
Sí, sí. S'hi juguen molt.
O a vegades diuen, escolta, no cal dur reu, ja està rematat.
Sí. Però això, dràstic, això crea molta frustració, no? Crea... Però vosaltres em sembla que esteu curats de... Ja fa anys que això ja us rellisca. Però a molts professionals queden molt tocats de dir, setmana que ve és l'últim, ja, eh?
Sí, però si tu entres en el món de la televisió, tu has de saber que els fracassos són culpa de la productora. I els èxits els ha fet la cadena. Sempre. I amb aquesta premissa ja, bueno, mira, si estan contents perquè fan un èxit, doncs ja...
És a la cadena. És la cadena que l'han... Ja. I quan, en aquest projecte de pensar programes, clar, que hi ha el perill que vosaltres penseu un programa i que finalment arribi a la cadena, el retoqui, digui que el vol d'una altra manera, i al final no sigui exactament, o no tingui res a veure amb el que vosaltres
vau fer. Aquí no ens deixem, ja.
Per això diem que la majoria de gent que està pel món inventant programes, inventa programes, els posa en una cinta, en un paper, i els deixa...
Sí. Nosaltres, i després li canvien...
Sí, nosaltres hem sigut productors, a més de creatius, per tant, fem tot el procés. Diem, no, ara, com s'ha de posar en peu? I de com ho cor, evidentment, diem, doncs vinga, quin decorat volem, quin presentador volem, quin càsting farem, quin...
Però vosaltres sabeu que això de les televisions volen el presentador el que la cadena vol. El decorado, tenemos uno que nos sobra...
Els has de negociar, els has de discutir amb ells, i ens discutim molt, i moltes vegades els problemes que tenim amb les cadenes és perquè discutim els nostres programes, i els ho pensem,
massa, potser.
I a vegades hi ha gent que entén que estem defensant el producte, i altres es pensen que anem contra ells. Llavors aquests, bueno, acabem com hem acabat.
Sí. Però jo crec que estarà bé, perquè...
Estarà bé.
Farem la feina divertida, i la part que ja no és divertida la faran els altres.
Ho treure de sobre. Està bé. Dieu que voleu tenir seus. Barcelona, Londres, Miami.
Les tenim,
ja.
Ja les teniu.
Sí, en realitat hem dividit el món... hem dividit el món? Amb les zones naturals. Hi ha una distribuïdora que porta el mercat llatí, que està a Miami, i porta tot el mercat de parla hispana. Sí, sí. Una altra que està a Londres, que porta tot el mercat de parla...
Anglosaxó,
en Europa també, etc. Sí. I llavors hi ha mercats com allò, Àsia i tal, que entre l'una i l'altra anem cobrint, diguéssim. I Espanya i Portugal ens ho reservem per manegar-ho amb qui ens vingui de gust. Per tant, tenim una seu a Londres, una seu a Miami, que no hi anem gaire, eh? Hi seu unes persones, però nosaltres no hi seguem, en aquesta seu. Però sí,
bueno, tal com està la cosa, us veig a Miami.
Sí, jo a Miami vaig molt de gust,
que, com no produïu croquetes, està el panorama... Ho dic perquè la cosa està complicada.
Però hi ha forats, eh? O sigui, les teles no deixen d'emetre cada dia.
Sí, però les teles, eh? hi ha una dita que està tot inventat. Que està de
sí,
la
és veritat.
Està tot inventat?
Està tot inventat. Però les coses es poden fer de moltes maneres. És a dir, va dir un programa qualsevol, tu sí que vales, vale? Sí, evidentment, de programes de gent, de talent shows que sortia la gent i deien, salto a la fama, aplauso, mira que feia anys que se'n feien, però bueno, quan es fa d'una manera diferent, un format diferent i tal, allò mateix que està inventat, es presenta i és un format nou, i la gent el torna a veure. Jo crec que no passa res. I fins i tot, a vegades hi ha coses que no estan inventades que es fan, eh?
Ah, vol dir.
Gran Hermano, per exemple.
L'Iñigo feia molt el seu programa, no sé si era el directíssimo, no sé quin programa era, i feia, i usted què sabe hacer?
Exacte, sí.
I era això.
I era això. Però és que la ràdio ja ho feien, això, abans. Exacte. Que hi hagués la televisió. Exacte, sí.
I el Salto a la Fama és el que deia, el Salto a la Fama. Exacte. Estaven fent actuacions de cantar.
I Gente Joven.
Gente Joven.
Bueno, ara tampoc cal que ens repassi tota la programació.
De Gente Joven. Mario
del Monte, sí. Ara que parlàvem de l'Iñigo, el veus escoltar el dia de l'Eurovisió?
Sí, un bon tros, sí.
Sí, que està perdut fuelle, no, aquest home?
Home,
no
sé, estava avorrint-se molt, ell. No sé si...
Estava amb les votacions, que tenia una muletilla, i va agafar una manera de...
Jo agraeixo per això que no faci com a l'Uribarri, que ens avança el que votaran, sí, però almenys... No ens deixa, ja ho sabem,
era tot el contrari, en aquest cas. Sí, no sabia molt bé qui cantava.
A mi el que em fascina d'aquest programa és lo ben fet que està. O sigui, les actuacions, bueno, t'agradarà una més que l'altra, no? Però és d'una execució
És que la troballa...
És un gran xou, no?
La troballa que han fet és que és el mateix equip sempre, cada any. Cada any és el mateix equip de realització, de disseny, de tot. Vagin al país que vagin. I això és una troballa, perquè si no, cada any, cada país podria fer l'UCB la que...
Clar, això és el que seria... El feia irregular, no?
Nosaltres hi vàrem anar-hi 3 anys, l'any de la Rosa, l'any de la Bet i l'any de la... l'any del Ramon, i tots 3 anys ens trobàvem el mateix equip allà, amb diferent escenari, però gent que se sabia, que es coordinava entre ells ja, que, i això era un gust, perquè ja sabies que on t'anava i estaves en bones mans, clar. Mm.
Escoltem, l'Íñigo, en fi, una diversitat de comentaris.
Los griegos encantados, claro, sobre todo ella. Los serbios encantados, claro. Pues de momento va liderando la cosa Suecia. Y los moldavos encantados.
Encantados.
Claro. Para Suecia, los 12 puntos. Que va liderando... con 34.
Y los suecos encantados.
Y Lorín encantada. Claro. Casi. Y las abuelitas encantadas. 12 puntos, bueno, por el país anfitrión. Y Sabina encantada.
Bueno, una mica la diversitat del concurs,
Jo estava seguint una mica per la tele i una mica per Twitter, perquè quan hi ha aquests esdeveniments a Twitter, esclar, jo no sé els humoristes com es guanyaran la vida en el futur, però és difícil que hi hagi un acudit que no s'hagi fet.
No, però jo el vaig veure desfundat, a l'inici.
De totes formes, és millor això que no pas que vagin dinar. Este no estarà 3 puntos.
Un dels acudits que m'agrada a Twitter és que diu, ara les senyores russes es posen una dintre l'altra i se'n van a casa.
L'altre dia llegia que el Twitter està començant a deixar sense feina els humoristes.
Sí, perquè, sí.
Està en un nivell que, aleshores, quan hi ha gent que escolta coses, o sigui, la ràdio o la televisió, no, hòstia, ens ho han compiat, el tio que ho ha tuitejat, no?
Home, però, clar, és que el xiste pot ser que a dues persones li acudeixi el mateix.
No, pot passar. El Josep Maria Mainat és un... un tuitero...
Molt actiu.
Com és que t'has enganxat?
Faig 5 o 6 al dia, tampoc.
Bueno, però ets molt actiu.
Retuiteja m'agrada molt. Quan una cosa a mi m'interessa, faig un retuit perquè penso que hi haurà més gent que li pot interessar. Sí. Però escriure...
Home, aquí n'hi ha molts, Home, l'últim que has escrit és de fa 5 hores, vull dir que ja fa una estoneta, quan algú comentava que el Congrés debat la privatització de les televisions autonòmiques, i tu has comentat, no les voldrà comprar ningú.
No,
sí, aquest era el teu comentari.
Algunes televisions autonòmiques que estan en dèficit, que estan creades perquè 10 vegades més gent de la que caldria si fos una empresa privada, i que estan perdent diners de passar de tenir subvenció pública, jo no sé quina empresa pot comprar-les... No sé, jo no se m'acut.
No, jo crec que no.
Ni TV3, diguéssim, seria rentable.
Ni hi ha ningú que pugui deixar els informatius per a la gent que vulgui, llavors quedar-se amb la participació que li correspon de fer programes i tot això, que serà...
Quan diuen privatitzar, jo no sé què volen dir, s'ha de recalar-les alguna miqueta.
Bueno, perquè... la llei diu que l'any que ve, o sigui, s'ha de fer dèficit zero. La pregunta és com les autonòmiques poden fer dèficit zero.
Bueno, dèficit zero i audiència zero.
Tancant.
Llavors, ni frio ni calor, ho tenen tot, ja.
Sí, sí.
És que l'única solució serà aquesta.
Crec. Anem directe aquí.
Sí. Moltes d'aquestes televisions, a més, han de tancar perquè no tenen ni el més mínim sentit la seva pròpia existència, diguéssim.
I hi ha televisions que s'han creat a mida d'anar posant gent dels amics i dels pares que estaven treballant al davant i que estaven treballant a la Generalitat, i són gent que veies que ja no saben fer res.
I si
però ens hi hem trobat, amb això. No saben fer res. Llavors tot l'equip ha d'entrar de fora. Tenen un costos, que són el 60 o 70%, de sous només de gent que no sap fer res, i llavors amb la de 30% almenys els que entren a dins amb els programes nous. I aquest, això és un problema seriós.
I què passarà amb TV3? TV3 entraria dins del...
No, TV3 aguantarà.
TV3 està tinguent unes audiències que...
No, clar, però té el problema del deute, no? Clar, ja, però... No sé si entrarà dins la llei aquesta o no entrarà.
No pot entrar perquè, si alguna cosa té sentit... No, com és que un digui, com que Murcia té una televisió, jo també en vull. No, això no val. Catalunya i Euskadi i també Galícia necessiten una televisió, però perquè hi ha un idioma, hi ha una llengua. I,
clar.
I ha d'haver-hi una cosa que sigui el paràmetre en el qual, si no existeix TV3... Pues, pràcticament hi hauríeu vosaltres a la ràdio en català a tarda i s'acabaria pràcticament.
Bueno, és que el problema de treballar en català és molt limitat. O sigui, l'altre dia parlava amb ràdio encara, però amb televisió, o vas a TV3, o vas a 8TV i poca cosa més.
És clar, per això.
Té que
ser una televisió pública de referència, de defensa i de normalització de la llengua. Però regions com Múrcia, que he dit abans, i pobres, els murcians en caben bé, però Múrcia no té per què tenir una televisió autonòmica.
Bueno, perquè tothom vulgui... Però això és com les...
El cafè per a tots.
Però això és com els ajuntaments, que tots han volgut tenir la seva tele, la seva ràdio, clar.
Sí, el seu aeroport, sí, una fe... No pot ser.
Nosaltres també hi hem caigut aquí, de dues formes.
Un altre codit de Twitter, Si Espanya guanya Eurovisió, el celebrarem a l'aeroport de Castellón.
Home, seria la manera de fer-li, en fi, de fer-lo anar, no? Escolta, remenant en el vostre gran, la gran creativitat que teniu en el món de la televisió, hi ha fenòmens que es tornen a repetir. Per exemple, ara no hi ha Operación Triunfo, però hi ha el número 1,
sí.
El Super 1.
I Operación Triunfo, però no hi ha.
Dic, dona la sensació que ens movem sempre una mica amb el mateix, no?
Això sí que és una mica culpa de les cadenes, de totes formes, que diuen, hazme un programa que sigui de cantantes que triomfen i no sé què, no? I llavors, bueno, per moltes voltes que li donguis, pues surten uns nois que han fet un càsting, aquí hi han posat que hi ha un senyor gran i una nena, que ja no hi són, però bueno, que hi han sigut...
En aquest Super 1, no sé què en penseu vosaltres... Número 1... Alguns que canten, alguns concursants, canten millor que el jurat. Llavors aquí jo crec que s'ha produït un efecte... Això que...
El jurat hi ha gent que és molt, molt mediàtica, però no són grans veus en molts d'ells, eh?
No, per això ho dic. I més clar, els veus donant lliçons ells, dius, hòstia, sí, potser hauria de ser al revés, que s'assegui el que concursa i ell que vagi a concursar.
Sí, no diguem noms.
No diguem noms. Vaig veure, per cert, un dia el Rafael, que va sortir, Spin, va sortir
que Rafael. Que fixa't si és bon artista, que es va equivocar i va tornar a començar però amb una elegància meravellosa.
No l'heu sentit, Rafael? No, presentava en exclusiva el seu disc, el número 1, i va i li passa això.
Eso que llaman amor es un ser vivo que vuela sin rumbo buscando posarse en algún corazón.
Aquí està amb la tornadeta.
A la vez que en el tuyo.
Ara. Ai, Fisper. Però no passa res.
Tornem a començar.
Tornem-hi.
Eso que llaman amor.
Bravo, Rafael, bravo.
Es un ser vivo que no
es... Home, jo vaig pensar, amb la pressió que surten els concursants, que no es poden saltar, i a sobre hi ha vegades que els hi foten repassos de nassos, i resulta que la mega estrella es deixa cançó, com també li va passar a Sergio Dalma. Va sortir i també es va deixar la lletra. Vull dir que...
El Rosa d'Espanya va cantar un sol, i de sobte a mig cantar una cosa bona, diu, ui, m'he equivocat. I van dir, partia.
Però pot ser, en aquest moment determinat se t'obria la lletra. Sí, bueno, clar, nosaltres però... perquè érem tres i sempre n'hi havia un sí.
Que cantava.
No es notava. Estadísticament, cada dos mesos, hi havia un moment que llavors tots tres ens obligaven al mateix temps.
No es notava. Que una cosa sorprenent d'aquest programa, que el fan avui, el número 1, sí. Però que va començar diumenge, després va passar dilluns, sí,
a dimecres
i a dijous. Això és... Quina explicació té televisivament parlant?
És allò anar de cacera. Algú va de cacera, li foten el dilluns, al darrere el dilluns, i posen un gran hermano a l'altre, va el dimarts, pam, l'altre el dimarts, l'altre el dimecres, es van buscant.
Això és una guerra de cadenes que...
Sí. Però té algun sentit? Vull dir, quin benefici en treu la cadena d'anar movent aquest programa amunt i avall?
Sí, a veure, una cadena vol que un altre programa no funcioni. I té la casualitat que té un programa que sap que funciona, com és la part final de
que el pot ensorrar, sí.
I llavors diu, el posin o te'l posin, jo el posaré aquell dia, i sé que els hi trec uns punts, fins que se'n cansen també, no?, perquè ara ja no ho fan, no? Però...
O sigui, l'estratègia és enfonsar l'altre.
Sí.
No el programa i la teva audiència.
No. Hi ha una cosa que tenen...
A vegades passa això que dius tu, eh? A vegades passa.
Sí,
canvien també. Per anar contra aquell i s'ensorronen.
Sí. Clar, tant canvi, al final no sembli la gent si el fan o no el fan, aquell programa.
Hi ha una cosa que en diuen a Telecinco, que en diuen el Belenazo.
El
Belenazo.
Belenazo.
Quan estrenen algun programa de tarda, alguna cosa, sí. Com, doncs, aprofiten perquè la Belén es divorci o faci alguna cosa.
Superi.
Sí. Diuen el Belenazo. Belén, per a l'un és un Belenazo, no?
Però això és així.
Sí, tant, sí. És així.
Oh, com se sorprèn, oh! Hòstia, ja ho sospitava, però tant així es prepara un Belenazo, me separo, me junto, me vuelvo, me...
Bueno, a ella li passen coses cada dia, no?
Això
que diuen de magnificar-les, no?
Sí, no, és així. Digues, Montse.
No, que jo no sabia que això estava preparat, que ho faci,
no,
però que
ho fan bé,
una cosa
fan bé.
Continuada.
Ho fan bé.
Ells tenen uns recursos a la mà per cuinar coses i aquesta és la que els hi funciona. La que els hi ha funcionat més fins ara. Clar, l'utilitzen. Ara, a veure si la faran casar una altra vegada.
Estan arribant currículums, que ho sapigueu, de gent muntador i
tal,
necessiteu? Per si necessiteu algú.
No, poca cap.
No ho sé.
Pobres.
No, però vull dir, sí, la idea d'aquesta productora que estem a fer ara és que una productora que serà minúscula.
Escolta, no desanimis tant la gent.
Clar,
no, però de muntadors...
Pot ser que necessitem 200 muntadors o que necessitem 10 o 20.
Quan
creem els formats, quan creem el programa. Ara, de moment, estem encara en l'època que en diem de creació i de presentació en les cadenes.
Ara anirem a un altre apartat, que és el projecte Gaudí, que la Imma ens ho explicarà, però abans, l'últim dia del programa del Buenafuente va acabar dient Nadie sabe nada.
Això és veritat.
Sí.
Jo
Y a los que parece que más saben son los que saben menos.
Sí. Això a la televisió és així. Sí, sí,
home, sí. Amb l'experiència dels anys pots arribar a intuir coses. O sigui, el que puja és la intuïció. Ara la sabidoria no, només és la intuïció.
Aleshores, allò que, aquella pregunta tan manida de qual és la, quina és la clau de l'èxit d'un programa?
No n'hi ha.
No n'hi ha.
Treballar bé, fer-ho bé, pensar-t'ho molt, tenir bons professionals a darrere...
Però vosaltres que, per exemple, veu aplicar la, el que seria la, la, la metodologia... fins d'estudi, o sigui, perquè em recordeu a vegades a la Fórmula 1, allò que o sigui, mesureu tot, potser mesurant tot, tots els ingredients sí que arribes a consolidar un programa, no? És a dir, el que funciona ho consolides, el que no funciona ho treus, això sí que...
Això pot ser d'arreglar un programa una mica, un 10%.
Arreglar.
Sí, però el que tinc tant és la pura veritat. L'única clau de l'èxit, que no te garanteix l'èxit, però te la facilita, és que l'equip que et rodeja siguin bons, ho facin el màxim de bé i tothom hi posi el màxim que sap fer...
Però a més a més,
tens,
també...
tens més garanties de que surti bé que si no agafes gent que ho fa malament i tu també t'hi adorms i no ho fas bé. Però a part d'aquí...
És que només no depèn de tu, ara, en aquests moments. Depèn del dia en què el posen, el moment en què em posen, a l'hora que el posen, la promoció que fan, totes aquestes coses... De... Abans no era res, perquè feies, tenies dues cadenes, ai, això m'agrada, no m'agrada, i anava... Mm-hmm. Ara no. Ara s'ha de posar en el moment adequat, el dia adequat, la temporada adequada i tot això.
I el presentador quin tant percent té? Perquè a vegades es diu, aquest programa no funciona pel presentador.
No,
o
no,
aquest programa
no
funciona pel presentador.
Passa molt poques vegades. Passa, eh?
Té un percentatge, passa. Però ni tan sols és gràcies al presentador que no és un gran èxit, també es diu.
Si tu agafes sí, un sí. presentador...
Ni tampoc és culpa.
Si tu agafes un presentador que sigui un presentador que sigui bo i sap la feina que fa i li dones el programa adequat, t'ho farà bé. Ara, si agafes un presentador o presentadora... I li dones un format que sobrepassa a les seves condicions, el més segur és que d'un sort i tot.
És que hi ha presentadors o presentadores que... Programa que toquen, programa que enfonsen.
Però això és així o no? A vegades es diu que són gafes, tios, o dones...
No, no, vegades... Això són tantes que tenen després per un programa... Hi ha presentadors dolents. Hi ha presentadors dolentes, això sí.
Bueno, però... Com a tot.
Com a tot arreu.
Anava a dir, pensava que ara em diràs que no... no
sí,
no
n'hi ha de dolentes, sí. Però, i si tens gent dolenta, segons quin format, és com si diguessis... Aquest torero torejarà un miure. Però no, per una vaquilla potser sí, no? Estem fent, no? I donem-li cadascú per la seva que faci sant, no?
Una te detien de les 3 de la matinada, li diria fantàstic.
Un Call TV, un programa d'aquest tipus, Enemigos Íntimos, aquelles
però,
coses...
Si hi ha presentadors, perdoneu, que donen un valor afegit. El Sobera, el Sobervalls...
Sí. El Jesús Vázquez.
Injecten un...
Però el Jesús Vázquez, per exemple, ha fet programes que no han funcionat. Llavors deia, no, és que...
I el Sobera i el Vall també,
eh? Sí, clar, per això dic.
Hi ha un 20%, o un 25%, o un 15%, depèn de...
Llavors la culpa és de la productora, no?
Que la culpa és de la productora.
Clar.
Però també pot ser que, per bo que sigui el presentador i per bo que sigui el programa, per a d'altres elements, doncs no funcioni. I això, sempre tens un 20% o un 15% de formats que saps que no et funcionen.
O sigui, el Wyoming, per l'intermedio sí, però la millor per fer atrapar un milió, no.
Exacte, no, segur que no.
Vam fer un programa que es deia La Terraza o algo així sí, espanyola, sí, que tampoc va funcionar. Sí. I era igual que l'intermedi, no és que fos diferent, però no era el moment adequat, ni l'hora adequada. Ni
és un tio collonut, però per fer el que sap fer. Uh-huh. Llavors és fantàstic. I tots els presentadors són igual, tenen la seva clau per anar allò.
Això de la tele és d'una complicació, per tant, millor anar...
No.
Sí, sí, no, escolta. Millor anar, per exemple, amb el projecte Güell. Gaudí, el Parc Güell.
Millor anar a fer un tom al Parc Güell, que
és
el que van fer els nostres convidats, i es veu que passejant per allà i veient tots els mosaics, els trencadors, les columnes tortes, em sembla que entre tots dos veu arribar a una conclusió que no sé com no se'ns ha acudit a cap de nosaltres. Però vaja, perquè
abans
estava allà
davant. No, en aquest any de no fer res, vull dir, estàvem parlant de coses i tot plegat, i vàrem veure aquest local que estava així...
Un local en lloguer.
En lloguer, que és un local que havíem comprat nosaltres fa 20 anys.
Mm. Però dins del Parc Güell.
No, fora. A l'hora. Al carrer Larrar, que puja cap
a Parc Güell.
Sí. Va, el dels turistes, que 50, sempre està
50 metres.
Per allà on baixen, exactament. Mm. Llavors vam dir, doncs, escolta, comprem-lo i per què no fem alguna cosa? Podíem fer un... Primer volia fer un outlet aquest.
Un outlet? Un outlet de programes o de...
De programes de tele.
Un outlet de Gaudí.
Especial, eh?
De què?
Un outlet de programes de tele de Jazz Music. Que teníeu per allà.
Veure, però llavors...
Tot
llavors,
per l'audiència.
Vàrem anar donant-li la volta. Mira, si tot per l'audiència i éreu tots...
L'Aulet, ja podies fer, és que referiu a la primera pel·la.
El top a l'audiència és un premi. Sí. I éreu tots allà, algun dia s'ha de tornar a passar, perquè hi havia...
Sí, però no cal, no caldria.
No cal,
sí,
no...
sí.
Bueno. Però llavors van començar a discutir, vam dir, home, fem, potser un museu, potser un, això, hòstia, aquests virtuals amb aquestes pantalles per donar informació, tot plegat, van començar a buscar gent, van treballar amb tècnics de Gaudí, ens van explicar moltes coses, van visitar totes les obres de Gaudí, les vistes i les no vistes, i llavors van crear tot aquest format d'un museu on pots tenir tota la informació que tens del Gaudí. A més, és una espècie de botiga una mica especial. No vendrem ni barrets mexicans, ni
toreros, ni vaques. Per les imatges que m'heu ensenyat, que per cert s'inaugura això el 2 o 3 de juliol, tinc entès,
ja
no és un museu, sinó que és un museu actiu. O sigui,
no, és
actiu.
Un museu tecnològic.
Això,
eh?
Per això ho dic.
És tecnologia punta, que queda malament dir-ho, però...
Bueno, sí.
És a dir, hi ha parets...
Hi ha una paret que fa punta, sí, però bueno...
Sí.
Perquè és una experiència, virtual, no?
Sí, allò? Són touch screens en què tens tota la informació de Gaudí, sí. I tal, hi ha una espècie de cine, anem a dir així, on hi ha unes butaques, que és el drac de tal, on hi ha un vol virtual en 4D, que es diu ara, que és més que 4D, perquè no solament és 3D moviment de les butaques, sinó que hi ha vent i coses així...
Caram.
I humitats i tal. És una immersió, no?, en el món màgic de Gaudí, del qual surt sabent una mica més de Gaudí i vam-te divertit un bon estona.
Inaugureu el 3, dius.
Bueno, finals de juliol, finals de juny, ja que ara ja ens diuen que és el 2 de juliol, però bé, per allà estarà la cosa.
Per tant, us tenim amb això, i després us hem fet un gran seguiment amb la Bodega Laurana, Emma, on hem vist moments estel·lars.
Sí, moments estel·lars, perquè, clar, vam veure el Marcel Gorgori i en Josep sí. Roca, que s'anaven cap allà a la finca que teniu cap allà baix al Montsant, a la Bodega Laurona, i ells, evidentment, esperaven trobar-vos, diguéssim, participant de la barema. Però
sí.
No us van trobar precisament collint.
No.
Avui veniu a buscar la trinca, o veniu a buscar el Josep Maria i el Toni, integrats a la vinya. No fotent aquí el
drogo... Integrats a l'Ametller.
A l'Ametller. Toni, Josep Maria.
Bones.
Què foteu aquí?
Ei! Què tal?
Qui fent la brema?
Ah, ja ho veig.
Energia!
Ah, ja ho entenc. Amb megàfon la cosa va molt més. Nosaltres veníem per trobar-vos treballant. I per arremangats, i ajudant els veremadors.
Ens estem mentalitzant, ara.
Però ells es mentalitzaven asseguts en unes butaques,
sí, sí,
allà sota els ametllers.
Tenim un megàfon, que anàvem dient, més canya.
S'ha de dir que després sí que veu baixar a les vinyes.
Sí.
I també vam viure uns moments en què el Marcel, diguéssim... El veu desil·lusionar en algun moment.
Va, omplim una miqueta més els cabassos.
Sí, sí.
Som-hi.
Sí,
i anirem a la taula de selecció.
Però no havia caràcter simbòlic, això que fèiem.
Hòstia, la trinca. Els interessa la vinya. Sentimentalment els interessa. Els hi fa gràcia tenir-la. I ara ve el Josep Maria i diu que si és simbòlic això de baramar. Home, res de simbòlic, tu.
Simbòlic ho faci jo.
Ah. Aquest està verd.
Aquí és verd.
Sí, sí.
Aquí és la tria, aquí si qui érem, que no llencessin masses. Eh?
Que un productor agafi un gotim i sàpiga dir aquest està verd, aquest a fora, a terra, això té mèrit.
Hi havia tres grans que no altre color, collons.
És que m'acaba de fer.
El Marcel va quedar pobre i aquí no en saben res, aquests dos.
Si us va veure, amb ganes de fer la brema.
Home,
eh?
tenim un mestre clar. Que és el René Barbier, que és un dels millors d'aquest país.
Vull dir gran persona, no. Des d'aquí, una fortíssima abraçada. Sí, vam estar amb ell un dia i ens ho vam passar... Va ser
un
dia històric. Un
mític del Montsant i del Priorat, sí, sí.
Veig, per tant, que no ho toqueu, però bueno, ho toqueu a distància, com a la...
No, i anem fent...
Ho disfruteu, però...
Sí, en realitat està en mans del René i d'un equip d'enòlegs i de gent que l'altre allà, podem dir... Ha sortit poc aquest any. Diuen, sí,
però ho dius acollonit, eh? Perquè dius,
què proves diuen?
Vas allà, proves
i igual diuen, no, millor el de l'any passat. No, sí. No, si en realitat no volia dir que esteu... Sí, sí.
I és negoci això del vi o no?
No. És una cosa molt petiteta, es fa molt poca producció, es fa tot a mà, molt a mà. És veritat que les vinyes del Montsant són lleixes que s'hi ha d'anar a mà, no es poden posar màquines com altres zones, com Rioja, que poden... fer-ho mecanitzar, perquè és anar tallant raïm una a una amb unes tisores de podar i anar-lo posant i triant i anar fent molt poca producció. Per tant, les botegues que van bé guanyen poc. I les
però no podeu exportar a Amèrica o
ja fer-ho ja
ficar sí, això ho fem, especials? Això ho fem. Va venir el president, el Jordi Pujol, a veure la botega, va fer una visita al Montsant i ens va venir a veure també allà. I ens va dir, escolteu, això molt bo, aquest vi fantàstic, això, però quan veneu fora? Li vam dir, poc. Diu, doncs, heu de fer 60-40, si no, aneu malament. I li estem fotent cas.
60 fora, 40 dins.
Però això us ho va dir fa poc o...
Us ho va dir fa un any.
doncs potser que vingui a arreglar el país ell. I llavors aquesta... Quina manera de sortir-ne'n, sí, sí, potser que sigui ella que s'hi no, posi
i,
davant.
I mira si tenia raó.
I tant, no, no, per això, per no, això.
Sí. Estem al 20 ara, potser, i estem pujant, mirant de posar el 60 allà fora.
Goroi. Escolta, repassant avui amb el Xavier Lujas, el muntador, jo que estàvem buscant, repassant músics, de volta he anat a parar les vostres.
Ai. Tenim moltes coses rares,
i m'ha sorprès,
eh?
No, no, m'ha sorprès. Que hi ha coses que estem... Han passat els anys i estem igual. Per exemple, ara es torna a parlar de l'augment de l'IVA.
Sí.
Una altra vegada amb el punyeter IVA. Que vosaltres el veu inaugurar, l'IVA.
Sí.
Que era aquell impost que no l'entenia
ni... No l'entenia ningú.
Jo no l'interessa, no l'he acabat mai. O sigui, sempre he tingut la percepció que pel mateix pagues més.
Impuesto la... sobre el valor añadido.
Impuesto sobre el valor añadido. Et fotien un rotllo, aquelles campanyes. Vosaltres veu inaugurar l'IVA. Ara l'IVA torna a ser notícia perquè el sí, tornen a pujar. Fa 30 anys de l'entrada d'Espanya a l'OTAN. I l'OTAN! Hem aclarit mai per què vam entrar a l'OTAN?
Bueno, per pagar, o sigui... L'altre dia va sortir una notícia de lo que ens costa l'OTAN. O sigui, ara, sortint de l'Afganistan, però estarem 2 anys més pagant no sé quan per les despeses. I era una xifra que dius... Hòstia...
Sí que és car, això, no? Sí. D'estar a l'OTAN, sí, sí. Després, per exemple, l'Estatut. Bueno. Que mai no falti alegria per demanar autonomia i que no falti salut per demanar l'Estatut. Que mai no falti alegria per demanar autonomia i que no falti salut per demanar l'Estatut.
Va, això era el primer Estatut,
aquí no, no el teníem encara.
No, però espera't. Va sortir per carambola inventa pel Reis Catòlic una nit deixant. Aquí ho remunteu ja al problema...
El problema primer.
...d'on venim.
Sí.
Que ara ja tornem a debatre el mateix. O sigui, estem és com un bucle, això.
Un bucle.
Estem aquí. I per acabar, el divendres, els que vam veure el partit Barça-Bilbao, bueno, es va viure, la gent va acabar així. Jo no havia vist mai tant... Bueno, vaig quedar parat de la gent, del neguit que es va, en aquest cas, vehicular conjuntament contra una llotja. Vull dir, va ser, sí, realment, o sigui, més que veure el partit de futbol, era una manifestació conjuntada.
Sí. A mi el que em va agradar més de tot va ser que tota aquella cosa mediàtica que sembla que venen aquí invadint... Va ser un partit esportiu, sí, sí, a mil. No hi va haver-hi patades de cap manera, hi va haver-hi entrades fortes, i tot el que tu, però aquella agressió contínua dels peus i de patades, no n'hi havia ni un en cap dels dos equips, i al final la imatge del Puyol acabant amb la bandera catalana i la bandera euskadi passejant per allà al mig, va ser una lliçó de modos a tots aquests que criticaven.
Pues escolta, encara ens critiquen, eh?
Bueno,
si critiquen, que critiquin. No, vull dir que pots repassar totes les cançons que veu fer i continuen sent... Aquest és un problema, jo
moltes,
crec
moltes,
que, clar,
sí,
que no cal dir...
I n'hi ha una que no és que sigui molt bona, perquè deia Corazón Loco, que és la... el que li passa a en Durant, per exemple. No sé.
Senyor Durant, per al·lusions.
Escolta, aquestes coses no em semblen correctes perquè nosaltres estem vinculats a Espanya i no ens hem de separar com vol l'Artur Mas. I, per tant, les coses es tenen que dir com s'han de dir.
Però s'ha de dir que teníem dret al referèndum aquí. De...
Bé, però és una cosa simbòlica. Aleshores no cal tampoc aquí buscar tres burros allà on no calen, oi? Que m'entén vostè? No, escolti.
Buscar tres burros on no cal.
On no cal buscar-los.
Nou refrany, nou refrany. Eh?
Està bé.
No s'han de buscar tres burros.
On no cal.
És veritat, és veritat. Bueno, escolteu, que el Reset TV us vagi molt... Ja oficialment ja l'heu inscrit al registre i tot,
sí,
o no?
Sí, sí. Estem fent ara el catàleg dels primers formats. La meitat, més o menys, són recuperats. És dir, formats que eren nostres i que han tornat, però per temes legals han tornat. I la part més important, que són... Estem una dotzena de formats nous.
Per exemple, tu, és un format vostre, el No te ries que és peor?
Sí,
sí.
100%.
És el primer.
Aquest lema m'explicava que és un dels de més èxit que heu tingut.
Dels de més èxit i dels que més carretades de crítiques dolentes veu rebre, em sembla.
50 llibres gruixuts de crítiques de dolents...
Però devastadores.
Devastadores.
Sí, mai... Són per publicar-les
per riure ara.
Però que no aquest programa va estar 5 anys a
l'antena.
5
anys, van fer 1.200 emissions.
1.500
emissions.
A més a més, el varen treure, els hi va baixar l'audiència, i llavors varen seguir repetint el primer de tots durant 6 mesos. I et miraves allò, si em foten al carrer i a sobre...
Repeteixen.
Sense cobrar.
I aquest programa és veritat que va, és a dir, va marxar, diguéssim, per petició del Parlament,
sí,
no?
Sí, del Parlament. O sigui, en aquell moment, el Partit Popular, que sembla que encara es deia Aliança Popular, fer peticions de que aquest programa era vergonyós, que el mateix la televisió pública, hi havia més programes que deien que eren vergonyosos, però en aquell moment el Colom va dir, mira, donem-los aquest i així okay, que callin, i van ser el cap de turc.
I era un programa que no tenia cap mena de censura, o sigui, sortia un i deia el que volia, i esclar, llavors deia un la fotia grossa, l'altre deia, hòstia, clar, jo l'haja fota més grossa, i llavors
era aquell moment que tu t'havies d'estar allà i et feien riure i tu no vas de riure.
Sí, 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 sí.
No va riure mai ningú, eh?
Mai.
Va riure ningú,
ni tan sols.
És un programa d'humoristes i no reia ningú.
Teníem una audiència gent, brutal i no reia mai ningú.
Espero que la gent sí que rigués.
Sí, home, i tant.
Bueno, la gent se'l mirava.
Sí, no. Sí, sí. Era un programa clàssic, que es va fer tant temps perquè la gent li agradava, no? Però el que passa que hi havia humoristes com el Barragán.
Ah, senyor.
Que, clar. Hola.
¿Cómo estamos? A ver si me contratan ese formato nuevo.
Sense donar-nos en compte, perquè era el primer programa que fèiem, vam aconseguir fer un programa que tu podies entrar a l'hora que entressis. I estaves informat i t'enteraves del que volies i no havies de seguir, no estaves perdut, perquè tot eren...
Sí, ho enganxaves.
Ho enganxaves xistes contínuament un rere l'altre, sí, sí. No era...
Doncs recuperant algunes imatges d'aquest programa, ens hem trobat amb un personatge molt més jove, però que intentava, sense aconseguir-ho, fer riure la seva contrincant, i que era de Madrid i es deia Santiago Segura.
Ah, sí. Tiempo. Ya.
Hola. Me llamo Santiago. Guapa, dame un beso, bonita. Dame un beso, Mariani. Guapa, Mariani, vaya esperando.
Mariani no reía, ¿no?
No reia,
Mariani. Que me está haciendo...
Va arribar a treure baves per la boca, Santiago Segura, per intentar fer riure, i agafar un mocador i s'aixugava, com dient Déu meu. I es posava unes dents de mentida i un barret, unes coses, doncs no hi havia manera. Però aquell era Santiago Segura.
Eren els precedents del Torrente, eh?
Santiago Segura? Aquesta imatge?
Dale, Robete, dale.
Santiago Segura...
Respeto.
Si te'n recordes, Santiago... Es va presentar a l'Otre Risc és peor, a l'Amor a Primera Vista.
Por supuesto.
Espera, tenia un altre. Quatre formats de Gest Músic.
A tots.
Sí. I els guanyava tots.
I els guanyava tots.
Sí, calidad. Sí.
Bueno, ara s'ha convertit ja en un... Si fas un programa de televisió i no tens Santiago Segura, sí,
no ets ningú.
Mira, lo Goya.
És el fenomen una mica d'en Rubianes, que també, en Pau Descansi, sempre era... O sigui, portaves el Rubianes i sabies que aquell dia salvaves el dia a nivell televisiu, no?
Sí.
Doncs potser passa una mica amb el Santiago Segura, que saps que t'assegura aquell dia l'audiència. Escolteu, moltíssimes gràcies per la visita. Vindrem a això del Gaudí, eh?
Sisplau.
Teniu
una
nota.
Teniu una altra proposta. Hi ha una persona, una empresa que us pot fer fundes d'iPad del Gaudí. Ah, o sigui que això sembla, potser que ho parleu, no,
que sembla que ja els tenim, però...
Sí, no. No tenim de res.
Has dit unes coses que arriben en correus, i a info@r7tv.tv que poden enviar-ho allà.
I també gaudiexperiència.com per si és algú de Gaudí.
Ara ja us poseu les ulleres i escolta, ritme de Blue Brothers, us acomiadem. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Everybody!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.